Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Us ho hem explicat a l'informatiu amb un informe d'en Xavi Toscano. Aquest diumenge ha fet 5 anys que es va detectar el primer cas de coronavirus de Covid al món. Va ser al mercat de Wuhan, a la Xina. Al cap d'unes setmanes es va detectar un brot de pneumònia que més tard es va confirmar que era Covid-19 i al cap d'uns mesos aquell virus va acabar arribant a Europa i es va acabar convertint en una pandèmia a escala mundial que va cegar la vida de 7 milions de persones. Per fer una mica de balanç, ens acompanya ja el cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar, el doctor Robert Guerri. Bon dia, doctor Guerri, moltes gràcies per atendre'ns.
Hola, què tal? Bon dia, com esteu?
Vostè recorda el cas aquest de fa 5 anys? Vostè recorda com va arribar aquella notícia als especialistes com vostè, als metges?
Jo miri, el cas concret no, recordo quan es començava a parlar del que havia passat i recordo els primers casos publicats al New England, que és una mica la revista de referència en el món de la medicina, i que, bueno, amb curiositat la vam llegir i vam comentar, bueno, ja veurem això cap a on va. Ja havíem viscut experiències prèvies amb el SARS o amb el MERS, que eren virus respiratoris que també havien tingut un impacte molt local a algunes zones d'Àsia, però la veritat és que en aquell moment, i estic parlant de l'any 2000, finals de 2019, no pensàvem que això tingués les dimensions que va arribar a tenir, la veritat.
Mm-hmm. Ara, amb l'informe que feia el nostre company, escoltàvem les declaracions que es feien en aquell moment a nivell mèdic o a nivell mèdic polític, els responsables d'emergències, com per exemple el senyor Simón, i recordàvem que en els primers moments es deia que aquells casos no acabarien arribant a casa nostra i que allò eren casos puntuals d'altres zones del planeta. Entenc que amb el que m'explica vostè ara tenia sentit aquelles declaracions. Entenc que no era que es volgués rebaixar l'alerta, sinó que realment es pensava que no era una cosa que arribés a afectar com ens va acabar afectant.
Aviam, jo crec que hi ha diverses coses, no? La primera és, estic parlant finals del mes de desembre, en el que d'una manera estàvem d'alguna manera veient els primers casos, no sabíem ben bé les dimensions que tenia. També és veritat que la informació que arribava des de la Xina era una informació, no era una informació com completa, diguem, no? I la impressió era que, bueno, era algo que veies com semblant al que havia passat amb el SARS o amb el MERS. El tema està ja que el mes de gener i sobretot el mes de febrer, quan va començar a haver casos a Europa i d'alguna manera, jo crec que en aquell moment la percepció va canviar radicalment. En el moment en el que ja estàvem aquí, que a Itàlia ja començaven a tenir casos i ja arribaven informacions de que hi havia àrees tancades i de més, jo crec que en aquell moment era el moment on realment ens havíem de donar compte de que alguna cosa diferent estava passant, no? I que realment tenien el problema a sobre. I potser és veritat, i això és una de les impressions que tinc, i que tenim molts, no? Que nosaltres vam actuar tard en el sentit que, bueno, que quan ja països del nostre voltant ja tenien casos i estava una situació bastant complicada, nosaltres encara estàvem fent, no?, activitats públiques i obertes per tothom, no? No s'estaven prenent mesures en aquell moment.
Mm-hmm. Creu que 5 anys després ja, si tinguéssim una nova situació com aquella, es farien millor les coses o malauradament els humans ens ho paguem dues vegades amb la mateixa pedra i tornaríem a cometre alguns errors com aquella vegada?
Aviam, jo crec que ara a dia d'avui, vull dir, 5 anys després estem més preparats, més que res perquè tots encara tenim la memòria del que ha passat. És veritat que ens diuen coses i pensem que això ja ha passat i ja està, i bueno, però si realment comencéssim a veure les mateixes circumstàncies que es van donar l'any 2020, probablement l'actuació seria millor, crec, o vull creure. Jo de totes maneres recordo en el mes de de gener, que jo estava als Estats Units i recordo d'estar en un aeroport americà, que estàvem just acabant d'aterrar, i en aquell moment els americans ja estaven mirant la temperatura i estaven separant les persones, no? Segons arribaven en funció, doncs, això de la temperatura i dels orígens, no? La gent que venia d'Àsia i tal, les posaven en una fila, nosaltres en una altra i tal. I recordo en aquell moment de pensar, hosti, que els americans, no? Com, que exagerats. I la veritat és que, òbviament, tenien raó en actuar d'aquella manera. Jo crec que ara, a dia d'avui, i precisament perquè han passat només 5 anys, si es donessin les circumstàncies que es van viure i realment tinguéssim dades per realment veure o interpretar que tenim un virus de les característiques de letalitat que tenia el SARS-CoV-2 inicialment, jo crec que les coses ara les farien millor, crec.
I a nivell mèdic, a nivell d'infraestructura, d'organització, estem més preparats, vostès, als hospitals, als centres d'atenció primària, que en aquell moment recordem que van haver de crear gairebé una infraestructura de per dir-ho així, de situació de guerra, no? de gran catàstrofe. Ara mateix afrontarien diferent la situació?
Jo crec que precisament per aquesta memòria relativament recent hi ha encara una, jo crec que un cert grau de preparació. És veritat que si tornéssim a viure el que es va viure la primera onada, tornaríem a patir. Això hem de ser conscients. Crec que no de la mateixa manera. Aviam, pensi que en aquell moment no havia, òbviament no hi havia respiradors, és que no hi havia ni EPIs, no hi havia ni material per poder entrar a visitar els pacients i els havies d'acabar construint-ho, i això era un problema. Jo crec que això, en aquest moment, probablement seria diferent. Dit això, bueno, espero que no ens hi trobem molt aviat, això. I que és veritat que això és cíclic i periòdic i això tornarà a passar i serà probablement més aviat el que ens pensem.
Sí? Quina és la previsió? No sé si treballen amb alguna...
No. Jo sóc clínic. Jo crec que això, les persones que es dediquen a la salut pública i que realment fan una mica avaluació de les tendències i del que passa i de més, doncs ens probablement podran fer models predictius més acurats. Jo parlo des de les bases fisiopatològiques, el sentit comú. Hi ha gran quantitat de virus respiratoris, i això sabem que és veritat que els virus es transmeten molt més fàcilment que les bactèries, per exemple, que necessiten contacte molt més proper, i a més els virus respiratoris en concret, i jo crec que doncs, les grans interaccions, la globalització i a més és d'alguna manera el que porta, no? Abans doncs, veiem casos així cada 100 anys o més, i ara probablement això anirà molt més ràpid, no li sé dir quan, la veritat.
Aquest any, parlem de la situació actual, entenc que no sé si encara tenen casos de Covid, si es detecta coronavirus encara entre població barrejada amb grip, barrejada amb altres coses, o ara mateix no hi ha casos, per exemple, a l'Hospital del Mar?
Sí que hi ha casos. Miri, el SARS-CoV-2 ha passat a formar part del panorama viral durant tot l'any, però especialment en els mesos freds, no? I això ja ho veiem. I aleshores, de la mateixa manera que veiem la grip i la veurem una mica més endavant, ara mateix, en aquests moments, el que estem veient són rinovirus, que són virus del catarro comú, del refredament comú, i jo crec que a mesura que vingui el fred i s'instal·li el fred, doncs anirem veient una mica el que passa cada any, no? Pues, probablement una primera onada del virus respiratori sincitial, que és el que provoca les bronquiolitis amb els nens. A continuació veurem pues, probablement algú de SARS-CoV-2 i després, més endavant, la grip. I és una mica el que va passar l'any passat i probablement és el que anirem veient amb els propers anys. Mentre el virus, el SARS-CoV-2, s'ha quedat en forma d'un virus, amb un perfil més estacional, però és un virus més del panorama i pues, d'alguna manera hem de treballar amb aquest escenari. No és la gran diferència respecte a fa 5 anys o fa 4 anys és que des d'un punt de vista immunitari la població està preparada, és a dir, hem estat exposats repetides vegades i ens hem vacunat repetides vegades enfront al virus, i això fa que hi hagi que la gravetat que veiem en el primer moment ja no es torni a veure, per tant això, però això no significa que sigui un virus innocu, en el sentit que, sobretot en persones, sempre ho diem, en persones amb malalties cròniques, amb problemes d'immunitat, etc., doncs, el tenir una infecció per un virus com el SARS-CoV-2 o la grip, doncs, suposa un problema greu i realment desencadena una tormenta perfecta, no?, en aquestes persones, i per tant és de les coses que s'han d'intentar posar tots els mitjans per intentar bloquejar el pas d'aquest virus.
Que estem en plena campanya de vacunació, de fet, pel que vostè comentava, per posar aquestes barreres. S'està fent una bona vacunació? La gent respon a aquesta campanya o considera que tots plegats ens hem relaxat una mica i tornem a estar en baixos nivells de vacunació en la societat en general?
Jo crec que hi ha hagut una certa fatiga amb el tema aquest de la vacunació i en el moment tot el que, no, del carnet vacunal, i això ha generat, jo crec, una certa relaxació en aquest aspecte. Jo crec que no hem de baixar la guàrdia. Jo crec que aquesta és una eina que té un efecte protector. Se sap que les persones que estan vacunades enfront la grip i també enfront del SARS-CoV-2, tot i que s'infectin, desenvolupen, fan una malaltia que és menys greu, i hi ha un grup de persones a sobre que pel fet d'estar vacunades no arriben a desenvolupar la malaltia. És a dir, la vacuna és veritat que no és 100% efectiva, és a dir, això molta gent ho diu, és que jo m'he vacunat i he agafat la grip igualment, sí, però segurament has agafat la grip amb una presentació clínica que serà més lleu, i a més hi ha persones vacunades que estan exposades al virus i no arriben a desenvolupar la malaltia. Per tant, jo crec que la vacuna és una eina que, tot i que en aquest cas, en el cas de la grip o del SARS-CoV-2, no és perfecta, ajuda, i ajuda molt.
En el seu moment també es va dir que potser amb el coronavirus guanyaríem consciència pel que fa, per exemple, a l'ús de la mascareta, no? Que potser faríem els mateixos costums que, per exemple, veiem en alguns països de l'Àsia i la faríem servir més sovint quan ens encostipem, quan tenim alguna mica de mucositat, algun virus d'aquests respiratori, i això evitaria que també hi hagués tanta propagació com hi havia fins ara. Però la veritat és que si vas al transport públic o et mous pel carrer no veus molt ús de mascaretes, fins i tot ja no veus ni dispensadors de gel hidroalcohòlic a les botigues o al transport públic. Vull dir, no sé si també ens hem relaxat o ens hem afartat una mica d'aquestes mesures per evitar infeccions, i això també ens juga una mica a la contra.
Jo crec que molt bé, ens hem afartat, hi ha una mica de fatiga amb això, i jo crec que és una llàstima, perquè era la situació ideal precisament per intentar, d'alguna manera, bueno, fer un canvi probablement cultural en el que d'alguna manera ajudéssim entre tots a bloquejar la circulació dels virus respiratoris. Miri, aquí potser és un tema de percepcions i d'interpretacions, és a dir, el fet de posar-se la mascareta no és una eina 100% efectiva per res. El fet de vacunar-se és el mateix que dèiem. En el cas de la grip o del SARS-CoV-2 no és una eina 100% efectiva. Probablement la combinació de diverses coses, doncs, l'ús de la mascareta en persones simptomàtiques, el fet de vacunar-se, no? El fet de fins i tot d'una persona que estigui amb molts símptomes i demés, doncs, poder quedar-se, no, el més aïllat possible de l'entorn, doncs d'alguna manera això són eines que en conjunt ajuden a reduir la transmissió i a millorar d'alguna manera la situació en moments en què el virus circula més. Malauradament, res d'això ha calat com jo esperava inicialment. Pensava que calaria més, no? Que pensaria que, pues, bueno, pues persones que estosseguen o que tal, pues, estarien amb la mascareta d'alguna manera. Ja dic, no perquè és que si portes la mascareta estàs protegint al 100%, no, però d'alguna manera estàs posant barreres, i això sens dubte ajuda.
Aquesta és la crida que faria a la ciutadania, doctor Guerri, aquesta petició perquè es vacunin i perquè hi hagi aquesta consciència pel que fa als virus?
Sí, jo el tema de vacunar-se ho recomano, i de fet tothom que m'aborda preguntant si sí o si no, a tothom els hi recomano. Jo crec que la vacunació és una eina útil, i jo crec que és per un mateix, però d'alguna manera si la vacuna en una persona arriba a fer que no s'infecti, aquesta persona no arribarà no transmetre la infecció. Per tant, en tot cas se sap que una persona vacunada transmet menys temps, no? Per tant, jo crec que hem de pensar en que hem de tenir eines útils a l'abast i això ho sabem, vull dir, probablement la propera pandèmia serà per un virus i probablement un virus respiratori. Jo crec que tot el que fem per dificultar que els virus circulin amb facilitat són coses que estem fent i estem d'alguna manera adoptant i fins i tot pensant en un futur, i jo crec que ho hem de fer.
Mm-hmm. Doctor Robert Guerri, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital del Mar, recollida queda aquesta petició que fa a la gent, aquesta reclamació de la vacunació per la grip i el Covid. I, com sempre, moltíssimes gràcies per haver-nos atès aquest matí aquí al Matí a Ràdio Estel.
Moltíssimes gràcies a vostè, ha sigut un plaer.
Passen 5 minuts de les 9, fem una breu pausa i tornem en breu, en temps de tertúlia, i amb el candidat a la Secretaria General de Foc Nou, Alfred Bosch. Ara tornem.
Ràdio Estel.